que estàvem parlant arran del cas de Canet de Mar i de tots els estires i arronses que hi ha hagut des de la política. De fet, el debat ahir, déu-n'hi-do com es va inflamar tant al Congrés com al Parlament, de seguida ho tornem a escoltar, però volem afegir-hi algú més a aquesta conversa, com és la secretària general de l'Escola Cristiana de Catalunya i, a més, exconsellera d'Ensenyament. Senyora Meritxell Ruiz, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Què li sembla tot aquest debat sobre la llengua el 2021?
Si he de ser sincera, em sap molt de greu, perquè crec que som en un país on, en parlar d'educació, tothom s'hi atreveix, no? I si em deixeu posar un símil, quan va començar la Covid, els mitjans de comunicació, tots què van fer? Anar a buscar les veus autoritzades, no? I per tant vam deixar parlar els epidemiòlegs, els metges, i en canvi, en educació, quan passa alguna cosa com ara, fem molt, molt, molt soroll des de tot arreu i, en canvi, aquest soroll, diguem-ho així, el que va acabar afectant a les escoles, no? Per tant, ho visc amb preocupació i amb tristesa, perquè aquesta crispació que es veu en l'àmbit més públic no és el que hi ha a les escoles.
Parlem de política, però parlem també d'una sentència, al final, d'una sentència judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que segons vostè ataca, per exemple, el model d'immersió lingüística, una sentència com aquesta?
La sentència el que fa, és a dir, hem tingut diverses sentències durant anys sobre la llengua. Fins ara, les úniques sentències que teníem anaven amb un grup concret d'una escola en concret. Aquesta sentència fa un pas més i el que diu és que aquest 25% s'hauria d'aplicar arreu. Per tant, estem en unes circumstàncies diferents. Aquí, en tot cas, el que hi ha d'haver és un blindatge, ja que s'ha fet servir aquesta paraula aquests dies, un blindatge de la normativa, perquè al cap i a la fi hi ha una llei d'educació de Catalunya que va estar votada pel 80% del Parlament, hi ha una llei d'immersió lingüística i, en tot cas, ens hem de regir per aquestes normatives i, per tant, desenvolupar-les i poder seguir amb un model que, evidentment, sempre s'hi poden afegir millores, però un model que funciona.
Vostè, que ha estat precisament consellera d'Educació, quina ha de ser la resposta que pot i ha de donar al govern aquesta sentència? Des del Departament d'Educació, una sentència així es pot desobeir? I si es desobeeix, què passa?
Miri, li contestaré amb el que s'ha fet fins ara. És a dir, les sentències s'estan complint. No? Quan hi ha hagut una sentència en una escola, dir, en aquest grup de segona primària hi ha d'haver una classe que ha de fer el 25%, s'ha fet, i en aquest últim cas també ha estat així. És a dir, hi ha una escola que aplicarà el 25%. El que hem de fer és, ja que això són sentències jurídiques, doncs des del govern el que s'ha d'actuar és amb eines jurídiques per protegir o avalar un model que ve avalat també per diferents normatives. Per tant, crec que aquí la batalla estaria bé. En cap cas que fos ideològica, el pitjor que podem fer amb l'escola és fer ideologia. Tampoc ha de ser pedagògica, perquè jo sempre vull recordar que la immersió no és una llei, la immersió és una metodologia. O sigui, el que hem de garantir a les escoles és que quan s'acaba l'educació obligatòria tots els nens surten amb un domini del català i del castellà. Com es faci això? Això ho hem de deixar a mans dels docents, no? Que ho garanteixin, de la mateixa manera que seria molt estrany començar a fer un debat públic sobre com s'han de fer les matemàtiques, o en quines hores, o de quines maneres, o on s'ha de fer matemàtiques, però el mateix amb la llengua. Per tant, jo crec que el que s'ha de fer des de l'àmbit polític és una cosa que no podem fer des de les escoles i és tota la defensa des de l'àmbit jurídic i normatiu.
Perquè un conseller, senyora Ruiz, pot rellevar d'alguna manera una direcció o assumir una direcció d'un centre escolar?
El conseller d'Educació és el titular de totes les escoles públiques del país. Per tant, és l'últim responsable. I la direcció d'un centre, hi ha una normativa de com s'estableix, com es nomena i en tot cas, doncs, com es deixen d'anomenar, no? Hi ha de passar, doncs, ha de presentar un pla de direcció, s'ha d'aprovar pel Consell Escolar, hi ha la inspecció darrere, per tant, no és que sigui per això de la llengua. És a dir, al final, evidentment, l'últim responsable de les escoles d'aquest país és el titular de les escoles, que és la conselleria, en aquest cas, el conseller d'Educació.
Deixi'm preguntar-li diferent. Què li va semblar que Laura Borràs, la presidenta del Parlament, ho proposés i el conseller González Cambray digués que no?
Clar, jo en aquests moments estic com a secretari general d'unes escoles, no? I La veritat és que en aquest debat crec que no hi hauríem d'entrar. Jo l'únic que demano als responsables polítics és això, que jurídicament i normativament facin tot el que sigui al seu abast per protegir el model que tenim i que funciona. Dit això, també demanaria menys soroll i més feina d'aquesta, que no dic que no se'n faci, però vull dir que al final cadascú té la seva responsabilitat. Jo aquestes picabaralles polítiques no hi entro, però crec que no ajuden gens a millorar el sistema, no? O a protegir-lo. Per tant, el que demanaríem és ser conscient del que tenim entre mans, ser conscients que aquest és un tema que necessita poc soroll, és a dir, les escoles el que necessitem és que ens deixin treballar i que no ens posin el focus, perquè llavors les nostres escoles són molt diverses, no? I per tant, en el moment en què això comença a ser de debat públic, ens trobem en situacions molt diferents d'un costat i de l'altre les nostres escoles. I al final, això qui ho acaba patint són els mestres, són les direccions dels centres i també són a vegades els alumnes, no? La convivència d'un centre. Per tant, si em permet, no entraré a valorar posicionaments d'uns o altres, sinó a demanar a tots això, que treballem cadascú des de la seva responsabilitat per defensar un model que s'ha demostrat que té, bueno, que és positiu.
Deixi'm preguntar-li també per un altre tema com a secretària general de l'Escola Cristiana de Catalunya, i és que d'alguna manera suposo que el repunt de contagis de coronavirus està afectant també les prop de 400 escoles cristianes a Catalunya que aplega la Fundació Escola Cristiana, no? En quin punt es troben?
Doncs estem en un moment com el que vam viure l'octubre-novembre de l'any passat. És a dir, hi ha una taxa de nivell de contagi molt alta. Entre els nens aquesta variant doncs, es contagia molt fàcilment. Ens trobem en aules on hi ha un positiu, no només n'hi ha un, sinó que n'hi ha diversos, 7 o 8. El que passa que jo crec que les escoles hem demostrat que som entorns molt segurs, no? Sí que sap greu perquè aquests dies estem veient doncs, com cada dia anem confinant grups, però tenim la sort de que tenim la població, un gran percentatge de la població més gran vacunada, i per tant, encara que els nens encara siguin vectors de transmissors, doncs evidentment les dades demostren que els contagis o la gent que es contagia la passa, si està vacunada, menys greu, hi ha menys ingressats, hi ha menys gent a la UCI. Però clar, entre els nens jo crec que l'important és poder mantenir les escoles obertes, en canvi, encara que ens trobem en situacions com aquesta, no?
Avui aquest matí estem fent tertúlia en aquest programa, ho anem repetint durant el llarg del matí amb Milagros Pérez Oliva, Carles Fernández i Agustín Rodríguez. Milagros.
Sí, jo li volia plantejar quina perspectiva hi veu, perquè, bueno, ja sé que potser això és una qüestió més jurídica, però aquesta sentència que canvia, perquè és un salt qualitatiu, perquè diu que s'ha d'aplicar a totes les escoles aquest 25%, ho diu en funció de que hi ha una mancança per part de la Generalitat de no regular el que la llei LOMCE obligava a regular, que és que la llei deia que les autonomies que tinguessin llengües cooficials regularien el percentatge de cada una d'elles o quines eren, com s'executava el tema vehicular. Però, clar, ara estem amb una nova llei, la LOMLOE, que justament es va negociar que no incorporés aquest plantejament. Per tant, creu que... Quina sortida li veu en aquest conflicte jurídic, d'alguna manera? I l'altra qüestió és, abans de que esclatés aquesta sentència, ja s'havia dit molt i s'estava en un procés de reflexió de dir que sigui l'autonomia dels centres la que decideixi en cada zona quina de les llengües s'ha de reforçar per assegurar que tots els alumnes surten en la millor competència possible de cada una d'elles, de les dues, alhora. I, per tant, a lo millor, a Manresa, a un poble de Manresa, pues, s'ha de reforçar el castellà i a un poble de Sant Feliu o de Cornellà s'ha de reforçar el català, diríem, no? Com ho veu, això?
Gràcies, Milagros. Milagros és una persona que té molt de consciència, no?, de tot aquest tema, i se l'ha estudiat molt bé. Jo darrerament també he estudiat les diverses lleis, no?, per veure a veure quines possibilitats hi ha. Veníem d'una LOE, no?, ja fa anys, el 2006, on no deia res del tema llengües, és a dir, no posava llengües oficials, llengües cooficials, o sigui, explícitament no hi havia cap article a la LOE que digués res. D'aquí vam passar a la LOMCE, on va introduir tot un tema de modificacions respecte a la llengua, i si recordeu, hi havia aquell element moment de la Generalitat va garantir que hi hagi classes en castellà i si no pagarem 6.000 euros en aquelles famílies que no ho trobin i es vulguin escolaritzar fora. No? Això es va recórrer i es va guanyar, per tant van dir que no hi havia fonament per fer això, i la LOMLOE, malgrat sí que ha canviat part d'aquest redactat, però ha mantingut temes de llengua, cosa que abans no hi era. Per tant, el que ara que s'ha de conjugar és una llei que diu que s'ha de garantir el dret a rebre ensenyaments en castellà amb el que diu la LEC, que recordo que ningú va recórrer el títol lingüístic, per tant és plenament vigent, i amb el que diu la normativa de política lingüística. Personalment, Milagros preguntava quina sortida hi ha, doncs la que exposàveu. Com que la LOE no deia res de llengua, amb la normativa que teníem en teníem prou, com que la LOMLOE sí que parla del tema de llengua i d'un dret que s'ha de garantir, que és el de rebre ensenyaments en castellà, crec que ara sí que hi hauria la necessitat de regular-ho, no? Per tant, aquest percentatge del que dèieu s'hauria de... Jo crec que la Generalitat l'hauria de desenvolupar. Que ha de ser un 25, ha de ser un 5, ha de ser... Jo crec que això lliga amb la segona pregunta, i això ha de ser autonomia de cada centre. És a dir, de la mateixa manera que jo no veig cap llei del sistema sanitari que digui que per les persones que tenen diabetis s'ha de fer això, això, això i això, o que les persones que agafen una malaltia greu s'ha de fer això, 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 doncs tampoc veig que una llei hagi de dir desconeixent absolutament la situació d'una escola, què és el que ha de fer. Per tant, què entenc que la normativa ha de fer? Ha de garantir uns mínims, ha de vigilar que aquests mínims, és a dir, que quan s'acabi l'escolarització el domini sigui, i com diu la Milagros, en funció de la realitat de cada centre, que aquell centre hagi de fer el seu projecte i hagi de dir, escolti, mira, jo faré això, faré això, faré això. Perquè l'objectiu no ha de ser la immersió lingüística. L'objectiu ha de ser que a l'acabar l'escolaritat obligatòria hi hagi un ple domini del català i del castellà i un bon domini d'una tercera llengua. Per tant, no sé si respost, Milagros.
Sí, sí, perfectament. molt clar i molt bé.
Gràcies.
Carles.
No, jo, vaja, no... El que volia traslladar és com, si vostè té coneixement o vostè ha pogut parlar, com es viu aquesta polèmica tan absolutament agressiva i forassenyada respecte de la llengua en els centres. Jo m'agradaria que em digués que obvien, que obvien i no escolten, però això ha arribat, ha calat, els equips estan, diguem, preocupats o afortunadament passen per damunt de xalabrats com els que hem escoltat aquesta setmana?
El que sí que li puc dir a les escoles, seguim treballant, no? Aquesta setmana s'acaba el trimestre, amb les avaluacions, amb les proves, amb l'acompanyament, amb la preparació del Nadal. Per tant, seguim amb el nostre dia a dia, però sí que ho vivim amb molta tristesa, perquè, ostres, s'estan dient coses molt gruixudes del que està passant a l'escola i no és cert, o sigui, nosaltres sabem que no és cert. Les nostres escoles acollim tothom, parli el que parli, i fins i tot jo, si puc, el dia que vulguin, vinguin a visitar escoles nostres, que en tot una aula, amb 25 nanos que hi ha, només n'hi ha un que parli català. Tota la resta parlen moltíssims idiomes, no? Per tant, a l'escola hi ha una riquesa lingüística, que és una sort, i n'aprenem tots, i a l'escola no hi ha ni... Bueno, és que aquests dies han dit coses molt gruixudes, de part hate i coses d'aquestes que realment entristeixen, perquè s'està fent molt bona feina i és totalment allunyada de la realitat. Per tant, nosaltres intentem blindar-nos d'aquest soroll mediàtic, però alhora no només entristeix, sinó que indigna molt, perquè no és cert. No hi ha ni una sola escola que discrimini ningú per la llengua que parli, ni una.
Sí que és evident, però, senyora Ruiz, que els nanos a certa edat, de fet a totes les edats mentre siguin nanos, són molt esponges i, per tant, sí que s'assabenten de tot el que està passant. S'han trobat amb que els nanos pregunten a l'aula i com se'ls explica tot plegat el que està passant?
Els nanos, la vida de la societat entra cada dia a les escoles, per tant, els nanos és tot. El Covid, els problemes econòmics de les famílies, la llengua, tot. Clar, el primer que intentem és justament educar, no?, les coses que passen. I, clar, jo ara directament aquests dies no estàs en cap aula, però el que és segur és que des de les escoles intentem dir que quan hi ha un conflicte la manera de resoldre-la no és la que estem veient en determinats àmbits polítics, no?, amb aquesta irresponsabilitat, sinó al revés, coneixent bé quina és la situació, el problema, i en tot cas parlant-ho. És evident que els nens ho viuen i el que demanaríem és això, que deixéssim d'encendre no, aquests focs i poguéssim parlar de coses que realment ens ajuden en l'educació del dia a dia, perquè ells el que viuen a l'escola és una realitat molt diferent, és a dir, utilitzen diferents llengües sense cap mena de problema. Sí que veiem a les escoles, i això és cert, que la llengua majoritària, no, en els patis, en quan surten, doncs és el castellà, perquè és una realitat social, no és una realitat només de l'escola, és una realitat social, però ells viuen tota naturalitat, que ja fan classes de català, que fan classes de castellà, que entre ells parlen en català, en castellà, en àrab, moltíssimes llengües tenim a les nostres escoles. Per tant, hauríem de ser, els adults hauríem de ser molt més responsables, no? Perquè al final no deixem de ser referent. I de la manera com tractem les coses, estem ensenyant als nostres nanos com resolem el conflicte als grans, no? I jo crec que en aquest cas, de cap de les maneres, és un bon exemple de com resoldre, no un conflicte, perquè no ho és, no? Però com resoldre una desavinença o opinions diferents.
Secretària General de l'Escola Cristiana de Catalunya, exconsellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, moltíssimes gràcies per tornar a atendre a aquesta casa i a aquest programa. Que vagi molt bé, una abraçada.
Adéu-siau, bona tarda.